El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'Euríbor s'ha convertit en un autèntic mal de cap per moltes famílies amb l'increment dels tipus d'interès i el creixement de l'índex del càlcul de les hipoteques que s'han filat pels núvols. Actualment, l'índex de referència s'ha situat a finals del mes de febrer al 3,53%, una nova pujada que consolida la tendència alcista iniciada fa un any. Aquest increment ha tingut un efecte directe en les hipoteques que han encarit en alguns casos fins al 50%. La Júlia Ramon ha sortit al carrer per saber com afecta aquest augment als sabadellencs.
Tinc hipoteca i m'ha afectat com a tothom. Ni més ni menys.
Per sort ja fa molts anys que tinc hipoteca. Ja no dec el que devia a l'inici, o sigui que per mi, assumible.
Bueno, saps què passa? Que m'ho vaig arreglar. Abans de tot això, m'ho vaig arreglar. M'ho vaig arreglar perquè ja estava pagant un dineral tremendo i aleshores doncs, vaig parlar amb la meva gestora i doncs, bueno, vam fer uns canvis que m'han anat molt bé. La veritat és que sí, perquè si no, ara mateix, no sé què em passaria actualment.
M'ha pujat 200 i pico euros i la veritat que està sent bastant dur, clar, així del cop, doncs es nota, i més les pujades dels preus del menjar.
M'ha pujat, a mi, m'ha pujat 200 euros. Bueno, m'està afectant 200 euros més. De moment són 2 mesos que ha començat a pujar, ara començarem a notar. En 2 mesos encara, bueno, però mica en mica sí que es nota, sí.
Segons l'Associació d'Usuaris Financers, a partir de l'agost l'Euríbor podria començar-se a moderar i iniciar un descens que faria tancar l'any al 3,7%. Una realitat que fa que un de cada 3 catalans asseguri tenir dificultats per afrontar el pagament de les despeses de l'habitatge. Ho diu, de fet, un estudi de Mútua de Propietarios, i en volem parlar aquesta hora parlant amb la Laura Molà, que és directora multicanal i de clients de Mútua de Propietarios. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Parlàvem de l'Euríbor ara, de l'increment de l'Euríbor, però clar, a part d'incrementar-se l'Euríbor, també s'incrementen les quotes de lloguer, per tant, en general, podem dir, no, que l'habitatge a dia d'avui és molt més car del que era fa pràcticament 2 anys, no?
És així. Realment, a més, l'increment de les despeses associades a la vivenda és un tema realment molt seriós, ja que afecta molt a l'economia de les llars. La crisi econòmica i l'augment dels preus després de la pandèmia han generat tensions a la capacitat de despesa dels espanyols, i l'habitatge realment és un dels màxims exponents d'aquest augment de despesa. I és així, com dius, no? Un 34% dels catalans realment està tenint dificultats per fer front a les despeses de l'habitatge, no? Mira, segons l'estudi que hem fet, un 26% tenen realment bastanta dificultat i un 6% moltíssim. I tal com diem, no? I per perfils, les persones parades i aquelles en règim de lloguer i amb la hipoteca pendent són les que asseguren, a més, tenir més dificultat per fer front a les despeses de la vivenda, no?
Clar, quan parlem de despeses de l'habitatge, sí, exactament a què us referiu?
Doncs mira, les despeses podríem parlar des dels consums energètics. Mira, els majors increments que s'estan trobant, d'acord amb aquest informe, el 83% de les persones, o sigui, 8 de cada 10 persones, consideren que les despeses procedents dels consums energètics, per exemple, són els que més han pujat, no?, l'últim any, per tant, tenen moltes dificultats. A molta distància els segueix, doncs mira, un 23% la despesa de la hipoteca i el lloguer, per exemple. Després vindrien els impostos, amb un percentatge del 15%, seguit de les millores de la vivenda, amb un 11%, i també tenim les despeses de la comunitat de veïns i assegurances de la llar, no? Realment, són tots els perfils, sobretot els que consideren que són els consums energètics els que han pujat més i, per tant, amb els que tenen més dificultats, no?
Clar, i entenc que aquesta situació, no, aquest increment tan important de totes aquestes despeses, clar, tensiona les famílies en un moment en què, més, per altra banda, la cistella de la compra també ha pujat moltíssim, no?
Exactament, o sigui que això va sumant. La cistella de la compra, la vivenda, o sigui, realment és un problema, no?, per afrontar totes aquestes despeses, no? Però a sobre de la compra de la compra, doncs tenim el problema de totes les despeses de la vivenda, que consideren que és una de les majors tensions que tenen totes les persones, no?
Clar, al final, tot plegat genera, entenc, unes tensions sobre uns ciutadans que tot plegat va afinar a la capacitat de consum que tenim, no?
Exactament. Llavors, què estan fent, no?, aquestes persones, intentar pues, fer accions per reduir. Quines són les accions que principalment estan intentant reduir? Pues, les despeses de la llar, no? De totes les persones consultades, pues, el 27% assegura que si tinguessin, per exemple, que ajustar de despesa, doncs prescindirien, pues, per exemple, de les millores de la llar. Li segueixen també les accions per reduir la factura energètica, tenint en compte que consideren que els consums energètics és una de les coses que ha pujat més, seguit d'eliminar, doncs, per exemple, inclús la compra d'elements per la llar, no? Estem parlant de mobles, electrodomèstics, no?, que abans es plantejaven i que ara ja no es plantegen, no?, comprar totes aquestes coses. Després, doncs, bueno, ja les seguirien per reduir despeses, doncs, inclús buscar assegurances més econòmiques, intentar rebaixar, aviam com poden rebaixar el lloguer i la hipoteca, vull dir, són coses que intenten anar reduint, no? També tenim que tindre en compte els perfils. Per exemple, les persones amb més edat són les que més prescindirien de millores per la llar, mentre que els més joves apostarien més doncs, per reduir doncs, els consums energètics, no?, que es troben amb dificultats, no? Realment és un problema, no?
Clar, perquè en tot aquest context, quines eines tenim com a ciutadans per poder realment incidir en aquesta despesa que ara mateix tenim i que ens ha pujat de forma notable i que pels que tinguin hipoteques de tipus variable els venen uns mesos realment complicats?
Doncs, bueno, és el que dèiem, intentar fer mides per intentar reduir, anar parlant, allà com poden reduir el lloguer, com poden intentar reduir les despeses aquestes de la hipoteca, però per pal·liar potser aquestes despeses, el que comentaven, no?, intentar reduir unes altres coses que potser abans sí que feies, no? Doncs deixar de comprar, el que comentàvem, no?, elements de la llar, deixar de fer coses que abans feies, per intentar pal·liar tots aquests increments de la hipoteca, perquè al final, mira, més de la meitat de les persones que hem consultat paguen una quota mensual, no?, per residir a la seva vivenda. O sigui, hi ha molt poca gent que realment tingui la hipoteca pagada o que no tingui que pagar un lloguer. Aquí també podríem parlar depenent dels perfils, no? Els més joves són els que normalment tenen règim de lloguer, però que tenen que pagar aquesta mensualitat. I les persones que estan entre els 35 i 54 anys d'edat normalment encara tenen la hipoteca pendent i són els més grans els que no tenen cap despesa, per exemple, d'hipoteca o de vivenda, no? Però és el que comentava, però tenen la hipoteca de la compra. Per tant, bueno, pues, és intentar, no?, cada un amb el seu perfil, intentar reduir com pugui, no?
Clar, i en tot aquest context entenc que també al final potser estem descartant fer determinades millores en els nostres habitatges, però aquestes millores en els nostres habitatges a la llarga també ens podien suposar un estalvi en alguns casos, no?
Exactament, però al final, si de moment et trobes amb totes aquestes despeses, has d'anar elegint, no? O sigui, està clar que la hipoteca i el lloguer l'has de pagar, si no queda un altre remei. Per tant, tens que reduir allò que potser per tu no és tan prescindible, no? I en aquest moment potser no és tan prescindible tenir que doncs, arreglar coses de la llar o comprar els mobles, canviar els electrodomèstics, no? Perquè l'altre no et queda més remei.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Laura Molà, directora de Multicanal i clients de Mútua de Propietarios. Gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies. I seguim abordant també l'entorn de totes aquestes dades de l'Euríbor, perquè al final ens trobem amb aquest creixement sostingut de l'Euríbor, dèiem ara mateix a finals del mes de febrer, situat al 3,53%, amb uns increments molt importants que està tenint doncs, en els immobles i en les quotes de lloguer de moltes persones, arribant doncs, a uns increments, en alguns casos, de fins al 50%. La setmana passada explicaven alguns experts que els increments poden arribar a situar-se fins i tot a l'entorn dels 7.000 euros anuals en l'increment del preu de les hipoteques. Però, amb tot això, quines són les previsions de cara als pròxims mesos? Ho volem repassar en els pròxims minuts, conversant amb el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'economista Albert Sala. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Repassàvem ara la situació actual de l'Euríbor. Amb tot aquest context, què hem d'esperar els pròxims mesos? És a dir, quin ha de ser el comportament tant dels tipus d'interès com de l'Euríbor en els pròxims mesos?
Bé, vindrà donat una mica amb l'escenari que tinguem de l'entorn d'inflació, que és el que està marcant el pas de les pujades de l'Euríbor, i també dels mercats, eh? No sols amb això, la borsa segueix el pas també de la inflació. A veure, aquí hem passat uns anys, 10 anys, de tipus d'interès molt baixos i negatius, que això era una situació totalment excepcional. A partir de l'altra excepcionalitat que hi ha hagut ara és que el tipus d'interès ha tingut una pujada extremadament forta en molt poc temps. Que els tipus d'interès tinguin oscil·lacions és normal. El que no era normal és tenir 10 anys de tipus d'interès negatius o pràcticament zero. Això no era normal. Que els tipus d'interès tinguin oscil·lacions passa. El 2008, abans de la crisi de Lehman Brothers, teníem els tipus d'interès al 5,50%. Per tant, aquestes oscil·lacions hi són. I qualsevol que fa una operació de tipus variable, normalment hi pot sortir més a compte, perquè els tipus d'interès poden sortir a llarg termini més baixos. Però bé, la pregunta, quina és la situació que tindrem? S'ha de veure com funciona, com va respectar la inflació. Aquí les dades que hem tingut aquest mes han sigut negatives, perquè la inflació havia tingut una reducció continuada els últims mesos i ara ha tingut un repunt, un petit repunt a l'alça. Això és greu, veure què passarà amb la inflació, i això perquè els tipus d'interès i el Banc Central continuï pujant els tipus d'interès. Totes les expectatives semblen que a partir d'aquest mes, que la inflació sempre es mira d'un any a l'altre, com ha variat la inflació. A partir d'aquests mesos, la inflació comparada amb la inflació de març de l'any passat, com que el març de l'any passat ja era alta, doncs sembla que la inflació hauria d'anar tendint a anar reduint-se. I això, reduint la pressió als bancs centrals europeus, al Banc Central Europeu i a la Reserva Federal, de no pujar tant els tipus d'interès. Si tot funciona normalment i no hi ha sorpreses, diria que a la llarga, aquest any haurien d'haver-hi ja possibles rebaixes de tipus d'interès, o si més no, només no pujada, sinó estabilitzar-se.
Mm-hmm. Clar, però es parla que, si més no, l'Euribor podia quedar pràcticament al 4%, no? Segurament de cara a l'estiu. Clar, això sí. Està tenint conseqüències de llarg abast, sobretot en l'àmbit de les hipoteques, i també, sobretot en l'àmbit de les hipoteques, bàsicament, la gent que té la hipoteca de tipus variable. En aquest context, què és el que s'hauria d'aconsellar a aquests ciutadans?
El que té l'hipoteca de tipus d'interès variable està patint les conseqüències claríssimament. I, a més, fortes, perquè, i de cop, quan va venint, no sé, aquest any me la pugen un 1% o un 2% és una cosa, però quan aquest any te la pugen gairebé un 4%, al febrer els tipus eren negatius i avui són els 3,50 de mitja, que és el tipus que fa servir de referència, esclar, és un impacte molt fort. Bé, què pot fer? Hi ha casos que pot ser que l'hipoteca la tinguis ja de temps, una hipoteca tipus d'interès variable, que potser la vas fer a 30 anys i ara te'n falten 15, doncs anar al banc i demanar que et facin una ampliació de termini. O sigui, si ara falten 15 anys pel venciment i tens una edat que no tinguis 60 anys, sinó que siguis una mica més jove, pots demanar que t'ampliïn aquesta hipoteca sempre i quan que la suma, més o menys aproximadament, que la suma dels anys que et falten més el termini que incrementes no superin els 70 anys, no? Més o menys pots demanar un augment de termini. Si augmentes el termini, pagaràs el mateix tipus d'interès, però la quota baixarà. Això pot ser una alternativa per persones que vulguin provisionalment anar més relaxats i que aquesta quota no pressioni tant. I això es pot tornar a fer una innovació de l'hipoteca cap d'un temps. Que això s'ha de mirar quins costos t'aplica el banc per fer això. Crec que d'impostos no n'hi ha, però l'innovació sí que això hi intervé el notari i pot haver un cost. Pot ser una alternativa. Una altra alternativa són les mesures que ha aplicat a l'Estat, que són unes mesures així una mica que són més aviat per a famílies vulnerables, famílies que puguin tenir uns ingressos entre 24 i 29.000 euros de la unitat familiar i que el seu percentatge, la càrrega financera que se'n diu, és a dir, la quota sobre els ingressos que tens mensuals, sigui molt alta, sigui el 50%, per exemple, el teu 50% dels ingressos els destinis a pagar la quota de la hipoteca. En aquests casos hi ha tota una sèrie de mesures que es pot demanar que els bancs, a veure si et poden acollir amb aquestes mesures, que consisteixen bàsicament en fer períodes de carència, que períodes de carència vol dir que la quota que pagues només pagues els interessos, però el capital no l'amortitza, sinó que el quedes bloquejat durant 2 anys, per exemple, i només vas pagant interessos d'això, això et rebaixa molt la quota, el capital et quedarà paralitzat, o sigui, quedarà parat, però és una mesura perquè la càrrega de la quota sigui més baixa. Però clar, això són mesures que són molt concretes, són mesures de bones pràctiques i unes altres que van ajudes a persones, a famílies vulnerables, no?, que tenen unes dificultats econòmiques. I han de complir uns requisits, com és tenir una càrrega financera sobre els teus ingressos per part de la quota superior al 50%, tenir aquests límits d'ingressos i tenir una situació complicada per poder pagar la hipoteca. Aquí es pot demanar, i bàsicament les mesures que inclou aquest decret llei que es va firmar el 22, que és una llei del 19 del 22, el 22 de novembre, aquesta llei, per aquest tipus d'hipoteques i per aquest tipus de famílies, podia ser una ajuda. I bàsicament és carència, o sigui, voler parar el que és l'amortització de la hipoteca i només pagar interessos, per tant la quota serà més baixa, i en algun cas ampliar termini fins a 7 anys més. No? Això podria ser una altra alternativa que afecta a un grup de famílies que puguin estar afectades per aquestes fortes regularitzacions de les quotes.
I el tipus fix, és a dir, passar-se a tipus fix podria ser la solució o no a llarg termini?
És delicat. És delicat perquè, clar, quan sempre agafar una hipoteca tipus fix o tipus variable, saps que si la fas de tipus variable entres en uns riscos, que si els tipus pugen, doncs pagaràs més, si els tipus baixes pagaràs menys, no? Que és el normal, eh? Jo crec que hi ha quasi bé 4 milions d'hipoteques a tipus d'interès variable, són les que hi ha més. Ara, en aquest moment, o sigui, el passar a tipus d'interès fixe era ideal quan els tipus són zero. Quan els tipus estaven negatius, que és el que dèiem, si has de fer una hipoteca, fes el tipus fixe. Per què? Perquè si pagues un 1,50, un 2%, durant 30 anys, els tipus d'interès segur que en 30 anys pujaran. Però encara que no pugin, saps que pagues una quota fixa sempre, que la inflació juga a favor teu. Si tens una quota fixa, immòbil, durant 30 anys hi haurà inflació. Mirem el que passa ara. Però en aquests anys que hi ha hagut poca inflació, també hi ha hagut inflació. Per tant, els teus ingressos aniran pujant, però la quota serà sempre la mateixa. En aquells moments era òptim fer una hipoteca d'interès fixa, perquè tenies que difícilment els tipus d'interès baixarien més del negatiu que hi havia, o si podien baixar, baixarien poc, però en canvi tenies el risc que pugessin molt, com ha passat. En canvi, en aquell moment era una bona opció fer una hipoteca d'interès fixa. I la inflació jugava fort teu. Els teus ingressos, possiblement, gairebé segur, aniran pujant durant aquests anys i la quota et queda estancada. En aquest moment els tipus d'interès estan... Avui l'Euríbor està al 3,70 i la mitja del mes de febrer un 3,50. Clar, ja tenim un tipus alt. El tipus d'interès fixa sempre és més elevat que el tipus d'interès variable, perquè el tipus d'interès fixe suposa que el banc ha de fer unes cobertures en swaps i, a més, unes cobertures per poder donar un tipus d'interès fixe. En aquest moment, què podria passar? Podria passar que ara facis una hipoteca d'interès fixe, depèn de l'oferta que et faci el banc, eh? Hi ha diferents ofertes i depèn de cada banc, que ara podries trobar potser alguna oferta que potser estàs bé, però pots fer una hipoteca d'interès fixe, et tanques a pagar una quota fixa durant 15, 20, 30 anys, i llavors els tipus d'interès no estaran com estan ara, segur. Els tipus d'interès tindran oscil·lacions, però tu aniràs pagant sempre aquest mateix tipus d'interès. Per tant, és un risc fer una hipoteca d'interès fix ara, o trobes una hipoteca que tingui un tipus d'interès fix molt baix, que és difícil, perquè si l'Euríbor està al 3,50, difícilment trobaràs una hipoteca que estigui gaire inferior a això. I per altra banda, tens el risc de que si els tipus d'interès baixen, que durant els propers anys segur que tindran oscil·lacions a la baixa, doncs surti pitjor el negoci, no? Ara és més difícil trobar aquesta alternativa de la hipoteca d'interès fixa.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat, com sempre, l'Albert Sala, professor d'Economia de l'Autònoma. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.